En xarxa. Edició vespre.
La Generalitat finalment limitarà la circulació de camions per la dreta en alguns trams dels divendres i vigílies de festius i s'habilitarà un nou carril addicional entre Sant Celoni i Parets del Vallès a l'AP7. Ita Fàbregas.
Són les noves mesures per reduir els col·lapses i la sinistralitat a l'AP7, anunciades avui pel conseller d'Interior Joan Ignasi Elena. Des del govern consideren la via saturada.
Una nova limitació que és la de circulació de camions per la dreta, és a dir, l'obligació de fer-ho per la dreta i a 80 km per hora en el tram de l'AP7 de dos carrils al sud del país i al tram central de l'AP7 els dies d'especial confluència de trànsit.
El preu de la llum baixa fins als 165,59 euros al megawatt hora en el primer dia amb el topall del gas. Es tracta d'un 22,6% menys que aquest dimarts, amb la franja horària més barata de 3 a 6.
Amb tot, però, la mesura no serà suficient per aquest dimecres, on el mercat elèctric ha fixat encara un per sobre dels 200 euros. El motiu és l'elevada demanda fruit de l'onada de calor.
S'amplia l'alerta per temperatures extremes a Catalunya. El Prepirineu i la Catalunya Central se sumen a les comarques de Ponent pel que fa al risc d'episodis de més de 40 graus, 10 més del que seria normal en aquesta època de l'any.
A punts com Lleida es valora que els instituts escurcin horaris i acabin a la una davant el calor insuportable que es pateix a les aules.
Més de 40.000 estudiants han començat aquest matí les proves de selectivitat que recuperen el format prepandèmia.
Es torna a fer en 3 dies i es tria llengua amb un formulari anònim. Les primeres proves han estat les de llengua i literatura castellana.
Bien, me ha ido bien. Sí, sobre todo la parte de escribir, yo lo he visto más sencillo.
Las retóricas lo he visto fácil, pero en las preguntas de las lecturas sí que han sido un poco más difíciles para mí.
En cultura, Gustavo Dudamel dirigeix per primera vegada la flauta màgica al Liceu amb el debut del prestigiós tenor Javier Camarena com a Tamino.
Serà del 20 de juny al 2 de juliol al Gran Teatre, que acollirà l'obra de Mozart amb la participació del talent local com la soprano Sara Blanc o el baríton Joan Martín Royo. Camarena defineix aquest retorn com el més important al Liceu.
Yo agradezco esta oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, de seguir reencontrando cosas nuevas, no solo en el repertorio, cantar una ópera que yo juraba que jamás en la vida la iba a cantar.
I en esports, la Federació Espanyola de Futbol iguala les condicions econòmiques de les seleccions femenina i masculina.
Un acord que suposa que tant les primes com els drets d'imatge que percebran les integrants de la selecció femenina seran idèntiques a la de la masculina. Aquest acord és pels propers 5 anys.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb una alerta especial per risc de fortes pluges al Berguedà. Servei Meteorològic de Catalunya, Pere Cladera, bona tarda.
Molt bona tarda. La situació meteorològica encapçalada per aquest ambient d'onada de calor i alguns valors propers als 40 graus en alguns punts del Pla de Lleida. A destacar també l'augment de núvols que es farà al llarg d'aquestes pròximes hores, núvols que augmentaran d'oest a est, també creixement de nuvolades al Pirineu, Prepirineu, on descarregaran alguns xàfecs acompanyats de tempesta. Podrien arribar cap a punts de les comarques del nord de Girona i també en alguns sectors del terç oest del territori. Localment, aquestes tempestes podrien anar acompanyades de ratxes fortes de vent. De cara a demà, la temperatura encara pot pujar una mica més. De fet, ja a primeres hores notarem ambient càlid, amb moltes mínimes superiors als 20 graus, en molts sectors no només del litoral, sinó també en punts de l'interior. I de cara a migdia, doncs, aquestes temperatures màximes que tendiran a pujar. De fet, en alguns sectors del Pla de Lleida, podran superar els 40 graus, però en d'altres punts de l'interior la majoria es mouran entre els 35 i els 39 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Finalment, la Generalitat anuncia noves mesures per reduir els col·lapses i la sinistralitat a l'AP7.
Es limitarà la circulació de camions per la dreta en alguns trams els divendres i vigílies de festius i s'habilitarà un nou carril addicional entre Sant Celoni i Parets del Vallès. I és que, segons xifres de l'interior, l'AP7 ha incrementat en prop del 40% el nombre de vehicles des que es van retirar els peatges i concentra el 20% de les víctimes mortals de tota la xarxa viària catalana.
Des del govern consideren la via saturada. Mont Carvajal.
Pel cap de setmana llarg de Sant Joan hi haurà un carril addicional entre Parets del Vallès i Sant Celoni i a partir de llavors, els caps de setmana de juliol, els camions no podran circular per l'AP7 dissabte al matí de 10 a 2 ni diumenge a la tarda de 5 a 10. A més, els camions han d'anar pel carril dret a 80 km per hora i en fila índia divendres o vigílies de festius. Ho ha explicat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.
Una nova limitació que és la de circulació de camions per la dreta, és a dir, l'obligació de fer-ho per la dreta i a 80 km per hora en el tram de l'AP7 de dos carrils al sud del país i al tram central de l'AP7 els dies d'especial confluència de trànsit.
També hi haurà grues que retiraran ràpidament vehicles accidentats. Tot plegat, diu Elena, són solucions puntuals, però en calen d'estructurals perquè assegura que les cues de l'AP7 també es produeixen entre setmana. Per això exigeix al govern central inversions en rodalies.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El preu de la llum baixa fins als 165,59 euros al megawatt hora en el primer dia amb el topall del gas. Es tracta d'un 22,6% menys que aquest dimarts, amb la franja horària més barata de 3 a 4 de la tarda. Amb tot, però, la mesura no serà suficient per aquest dimecres, on el mercat elèctric ha fixat encara el preu per sobre dels 200 euros. Maria Costa.
Avui s'ha fet la primera subhasta amb el preu limitat i demà el preu de la llum serà de 165 euros per megawatt hora. És un 22,6% menys que avui, 48 euros més barata. Però el cert és que si ho comparem amb el cost real del gas, el preu de l'energia continua enfilant cap amunt. Si no hi comptem el topall, el preu de la llum arribarà demà als 224 euros, 10 euros més que avui. En qualsevol cas, el topall sí que té efecte a l'estat espanyol si ho comparem amb altres països veïns. França, per exemple, ha pagat avui la llum a un preu de 211,44 euros, similar al d'Espanya i Portugal. Demà, però, la cosa canviarà. Com que no apliquen el topall al gas, pagaran la llum a 233 euros. Per tant, més cara que aquí.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I parlant de l'onada de calor, s'amplia l'alerta per temperatures extremes a Catalunya, el Prepirineu i la Catalunya Central se sumen a les comarques de Ponent pel que fa a risc d'episodis de més de 40 graus, 10 més del que seria normal en aquesta època de l'any.
I atenció, perquè a partir de demà la calor s'intensifica i l'alerta s'amplia al Pallars Sobirà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, la Conca de Barberà, la Catalunya Central i el prelitoral de Barcelona i Girona.
Davant d'aquesta situació, molts municipis ja tenen en marxa els plans per riscos de calor i estudien mesures excepcionals.
De moment, a primera hora de la tarda, s'aturarà la sega del cereal a les zones de secà davant la pujada de temperatura. Ho han acordat Acció Climàtica i el sector agrari.
I a punts com Lleida es valora que els instituts escurcin horaris i acabin a la una davant la calor insuportable que es pateix a les aules. El director dels Serveis Territorials d'Ensenyament, però, veu difícil que aquest ordre que ha de venir del departament arribi a temps. Fonts consultades per la xarxa asseguren que la proposta no és de moment damunt la taula. David Amador.
El Departament d'Ensenyament no preveu de moment que els instituts de la demarcació de Lleida acabin les classes de secundària a la 1 de la tarda, 2 hores abans de l'habitual, davant l'onada de calor. Els alumnes de secundària, que faran classe fins aquest divendres, l'estan patint de valent. És per aquest motiu que els directors dels centres han demanat al Departament d'Ensenyament que l'horari lectiu s'escurci a la 1 del migdia per reduir els efectes de les altes temperatures. El responsable del sector públic de Comissions Obreres a Lleida, Pere Sánchez, explica a l'emissora 1 a 1 que molts centres no estan adaptats a l'actual situació climàtica.
Quan parlem de que el calendari escolar implicava una organització que no podia ser de cap manera una improvisació, doncs havíem de tindre molt en compte que eren les temperatures que registren el clima mediterrani, la zona mediterrània, amb temperatures que cada cop al mes de juny i al mes de setembre són cada cop més altes.
Sánchez admet que no totes les mesures es poden implementar a tots els centres educatius, però recorda que els recursos que hi posa el departament són insuficients i això provoca que els instituts hagin d'improvisar.
Amb les elevades temperatures preocupa també l'elevat risc d'incendi. Els parcs naturals estan en alerta. El de Sant Llorenç de Munt i l'Obac temen que l'increment de visitants fruit del canvi d'hàbits per la pandèmia es mantingui també durant l'estiu i durant aquests dies, especialment d'onada de calor. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
Presència de més excursionistes i més risc d'incendi per unes condicions meteorològiques de poca pluja i altes temperatures. Els guardes deixen més les tasques de seguiment de flora i fauna per centrar-se en els entorns més propers a carreteres i equipaments.
Els equips de guarderia doncs, porten tots un petit equip de prevenció, de motxilla d'extinció, un dipòsit d'aigua. Tots els vehicles tenen aquesta equipació. Les rutes són rutes en sectors alts, que puguin tenir una vigilància, un camp de vigilància més ampli, i la colla de manteniment també fa tasques d'aquest estil en camins que hi ha per la part més alta del parc.
Cal actualitzar, doncs, tots els protocols de prevenció d'incendis, tenir a punt els punts de guaita i les basses plenes d'aigua. Tot plegat abans de l'1 de juliol, quan comença pròpiament la campanya i el risc és extrem. Com sempre, cal evitar comportaments de risc, com fumar o fer foc al bosc, recollir sempre totes les deixalles i estar atent a totes les indicacions.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més de 40.000 estudiants han començat aquest matí les proves de selectivitat, les primeres en què es recupera el format prepandèmia i que examinen una generació que ha fet un batxillerat pràcticament telemàtic. Com sempre, les primeres proves han estat les de llengua i literatura castellana i, de nou, el formulari anònim, on els estudiants havien de marcar si volien rebre els enunciats en català o castellà, ha centrat l'atenció. Anna Ruiz.
La majoria dels estudiants consultats s'han mostrat satisfets pel seu examen de castellà. Són el Joel i la Júlia.
Bien, me ha ido bien. Sí. Sobre todo la parte de escribir, yo lo he visto más sencillo.
Las retóricas lo he visto fácil, pero en las preguntas de las lecturas sí que han sido un poco más difíciles para mí.
L'Albert, un estudiant de Barcelona, s'ha estimat més l'opció A, amb un fragment de Maria Bonita d'Ignacio Martínez de Pisón i amb un exercici amb les temudes figures retòriques. Figures retòriques que la selectivitat de l'any passat van causar més d'un mal de cap als estudiants quan van haver d'escollir entre oxímoron o pleonasme. A més de llengua castellana i literatura, els estudiants han fet avui l'examen d'anglès o llengua estrangera. La selectivitat ha continuat aquesta tarda amb anàlisi musical, cultura audiovisual, física, geografia i electrotècnia. Demà dimecres serà el torn de català i dijous d'història.
A Badalona, per exemple, satisfacció majoritària en aquest primer dia de proves, en especial l'examen de castellà. Ràdio Ciutat de Badalona, Paula Rossinyol.
Avui al matí els alumnes han fet els exàmens de castellà i el de llengua estrangera. A la tarda ha estat el torn d'algunes assignatures de modalitat com física o geografia. Entre els estudiants de l'Escola Badalonès de Badalona, satisfacció general per l'examen de castellà, que en general han trobat assequible. El d'anglès, però, no ha convençut a tothom. Ells han fet les proves a la Facultat de Ciències de la Terra de la UB. Escoltem-los.
D'acord amb el que pensàvem, sobretot castellà, que em sembla que és la que ha anat millor a tothom. Sí. Personalment, anglès, jo diria que és la que la gent ha sortit més decepcionada pel listening, però a mi la veritat és que m'ha sortit bé. I geografia era un examen molt intuïtiu i no tant d'estudiar, tan teòric.
Castellà tenia una miqueta de por perquè, bueno, la nova gramàtica que ha entrat aquest any, però al final ha anat molt bé i el listening, jo pensava que m'havia anat malament, però sorprenentment m'ha anat molt bé.
Com a novetat enguany s'ha repartit un formulari anònim on els alumnes havien de marcar amb una creu si volien rebre els enunciats en català, castellà o aranès. Un sistema que, segons la directora del Tribunal de les Proves que s'han fet a la Facultat de Ciències de la Terra, ha funcionat amb total normalitat.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Més qüestions. La Federació de Persones Sordes de Catalunya denuncia que la llei de la llengua de signes catalana del 2010 ha estat un fracàs. A Catalunya, més de 34.000 persones tenen una discapacitat auditiva i volen manifestar-se avui, que és el Dia Nacional de les Llengües de Signes. Maite Polo.
Néixer amb sordesa profunda a Catalunya significa tenir el risc de no desenvolupar-se igual que la resta de nens i nenes. Ho diu a la xarxa el vicepresident de la Federació de Persones Sordes, Marc Tàpia, que qualifica d'insuficient el nombre d'intèrprets contractats pel Departament d'Educació.
Tenim una llei que és molt bonica, tenim una llei molt ben feta, molt treballada, però només la tenim a sobre de la taula. En l'actualitat no s'està aplicant. Aquesta llei careix d'un pressupost. Es treballi des del punt de vista del decret, perquè es considera que l'elaboració de la llei va ser un fracàs.
La pandèmia ha perjudicat molt el col·lectiu de persones sordes. El telèfon es va prioritzar a les etapes més crues i els va ser impossible poder-se comunicar. El portaveu de la federació expressa que estan tips de patir moltes situacions discriminatòries en molts àmbits. Avui també és el Dia Mundial del Donant de Sang i la Federació de Persones Sordes ha organitzat una campanya de donació amb el Banc de Sang i Teixits a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona durant tot el dia.
Criar un fill a Catalunya costa 819 euros mensuals de mitjana, un cost molt superior a la xifra mitjana estatal, que se situa en els 672 euros al mes per cada fill. Són dades de l'últim informe de Save the Children, on han analitzat el cost de la criança a Espanya i conclou que aquest ha augmentat en els últims 4 anys un 14,5%. Marta Patricio.
Davant els elevats costos per les famílies, des de Save the Children demanen al govern central mesures concretes. Les ha detallat Catalina Perazzo, directora de Polítiques d'Infància de l'entitat.
Medidas, ¿no?, de apoyo a la crianza con una ayuda de 100 euros mensuales para todos los hogares con niños menores de 18 años, la reducción de los tipos impositivos y este complemento en el plan de recuperación, en la prórroga, para que tengan mantener el poder adquisitivo de las familias que se encuentran en una situación más vulnerable, creemos que son medidas que colocarían a la crianza en el centro de las políticas públicas.
I és que Espanya només destina un 1,3% del producte interior brut a potenciar aquest tipus de polítiques, un punt per sota de la mitjana europea.
Més qüestions. Les reserves de sang estan per sota del que seria desitjable. Avui, amb motiu del Dia Mundial del Donant, des del Banc de Sang i Teixits es vol fer una crida per aconseguir 10.000 donacions en els propers dies per afrontar l'estiu amb garanties.
Enric Contreras, director assistencial del Banc de Sang, ha explicat a la xarxa que, tot i que el ritme de donacions s'ha anat recuperant després de la pandèmia, l'augment de l'activitat quirúrgica als hospitals ha fet créixer molt la demanda.
La veritat és que les donacions han remuntat, és a dir, anem fent força donacions, però no arribem a les xifres necessàries, estem per sota. I això és perquè l'activitat dels hospitals, una vegada els hospitals han superat la pandèmia, s'ha incrementat molt. I aquest increment de l'activitat està comportant un consum de sang superior a l'habitual, i per això les reserves les tenim justetes.
El president de la Generalitat encapçalarà aquesta tarda un acte en homenatge a totes aquelles persones implicades en el procés de donació de sang. De fet, alguns membres del govern han passat aquest matí pel punt de donació habilitat al mateix Palau de la Generalitat.
I el Servei de Teleassistència de la Diputació de Barcelona detecta 283 casos de possibles maltractaments a gent gran. El perfil de la persona que pateix una situació de maltractaments és majoritàriament dones majors de 85 anys i que accepten l'oferiment d'ajuda per part del servei. Albert Güell.
El possible maltractament més habitual és el psicològic, seguit del físic i l'econòmic. El perfil de la persona que pateix una situació de maltractaments és la d'una dona major de 85 anys. Bona part de les víctimes accepten l'oferiment d'ajuda per part del servei, ja que la majoria dels casos van presentar indicadors elevats. Des del 2016, el servei de la Diputació de Barcelona compta amb un protocol de prevenció, detecció i actuació davant la sospita de maltractaments a gent gran. Aquest protocol està integrat dins l'operativa del servei en col·laboració amb el Servei Social socials municipals. Fins al 2021 es van valorar més de 2.200 casos de possible risc de maltractaments. A més, durant aquell any, el servei va atendre 239 emergències relacionades amb situacions de violència o conflicte.
Més qüestions. Les festes il·legals que es fan en algunes cales de la Costa Brava, les platges de Tarragona i el port de Barcelona s'han emportat les tres banderes negres que Ecologistes en Acció han donat aquest any a Catalunya per la seva elevada contaminació. L'aeroport del Prat, la Pineda d'en Gori i la platja del Trabucador s'han emportat les tres en l'apartat de mala gestió ambiental. Jordi Casino.
Com cada any des del 2005, l'organització ecologista ha volgut denunciar els casos més rellevants de contaminació i de mala gestió ambiental de les costes espanyoles, amb el lliurament d'un total de 48 banderes negres. En el cas de Catalunya, com dèiem, n'han entregat simbòlicament un total de 6. Dues a Barcelona per denunciar les conseqüències que tindrien els projectes d'ampliació del port i l'aeroport. Dues a Girona, una per evitar la desaparició de les pinedes de la costa i l'altra per les sabardofarres que es fan en algunes cales. I dues més a Tarragona, una per la presència excessiva de microplàstics a les platges de la ciutat i l'altra per la regressió del delta en indrets com la del Trabucador de Sant Carles de la Ràpita. Sis banderes que podrien ser, però, moltes més, com ha explicat a la xarxa Miquel Vallmitjana, portaveu d'Ecologistes en Acció a Catalunya.
El turisme diu que la costa catalana és perfecta, és maquíssima, doncs tenim moltes problemàtiques.
Alguns dels criteris que els ecologistes tenen en compte a l'hora de fer el seu rànquing són l'erosió de les costes, les escombraries marines i les ampliacions portuàries injustificades.
En cultura, Gustavo Dudamel dirigeix per primera vegada la flauta màgica al Liceu amb el debut del prestigiós tenor Javier Camarena com a Tamino. Del 20 de juny al 2 de juliol, el Gran Teatre acollirà l'obra de Mozart amb la participació del talent local, com la soprano Sara Blanc o el baríton Joan Martín Royo. David Navarro.
La flauta màgica és la darrera òpera de Mozart, que la va estrenar dos mesos abans de morir. La malvada reina de la nit convenç el príncep Tamino perquè rescati la seva filla, Pamina. Per ajudar-lo en la seva missió, li regala un objecte meravellós, la flauta màgica. El muntatge, que s'estrenarà al Liceu, té la producció de David McVicar i la direcció de Gustavo Dudamel, per primera vegada al Gran Teatre. També s'estrena el tenor Javier Camarena, un vell conegut del Liceu que assumeix per primera vegada el rol de Tamino.
Yo agradezco esta oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, de seguir reencontrando cosas nuevas, no solo en el repertorio, cantar una ópera que yo juraba que jamás en la vida la iba a cantar.
Lucy Crow és Pamina en una producció que reforça el paper de les dones a l'obra. La flauta màgica també compta amb la participació de la soprano tarragonina Sara Blanc, qui farà de la reina de la nit, i d'altres artistes locals, com Joan Martín Royo, que es posarà en la pell de Papageno.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La Federació Espanyola de Futbol ha anunciat avui que iguala les condicions econòmiques de les seleccions femenina i masculina. En un acte a la seu de la Federació Espanyola, el president Luis Rubiales ha comunicat l'acord que la pràctica suposa que tant les primes com els drets d'imatge que percebran les integrants de la selecció femenina seran idèntiques, les mateixes, a la de la masculina. A més, Rubiales ha dit que a partir d'ara les jugadores de la selecció tindran un avançament de les primes exactament igual que el de la selecció masculina. Aquest acord és pels propers 5 anys. Escoltem la jugadora del Barça, Irene Paredes.
Hoy es un día histórico y nos hace especial ilusión el poder compartirlo con todos vosotros. Antes de nada, en nombre de todas las jugadoras, quería agradecer a la Real Federación Española de Fútbol y en especial a Luis Rubiales por su predisposición y esfuerzo para poder llegar a un acuerdo tan importante y demostrar con hechos su interés por seguir empujando hasta lo más alto a nuestra selección absoluta.
Aquest acord històric en parlava i n'ha parlat avui la jugadora del Barça, Irene Paredes. Per cert, avui hem sabut que la blaugrana Jennifer Hermoso s'ha lesionat i es perdrà l'Eurocopa. La jugadora s'ha fet un esquinç al lligament lateral intern del genoll dret. Més futbol per parlar del capità de l'Espanyol, David López, que s'acomiada del club blanquiblau. El de Sant Cugat del Vallès tanca la seva quarta etapa al club blanquiblau amb 32 anys, 8 temporades al primer equip i 237 partits disputats. El capità volia seguir, però el club no li ha renovat el contracte. El migcampista encara no té clar el seu destí i avui ironitzava en l'acte de comiat.
El que sí que sé segur, perquè és l'únic que tinc clar, que la meva filla no em deixa anar al Barça, així que aquí segur que no, però bueno, quan ho tinguem tot sobre la taula ja intentaré doncs, valorar el que sigui el que més m'il·lusioni i el que sigui també més important per la meva família. No sé si serà aquí, si serà fora, no ho sé encara. Estic obert.
De David López per seguir vinculat en el món del futbol i tancar la seva carrera esportiva, una de les opcions és anar al Cádiz, equip que entrena Sergio González. En bàsquet, en el món de la cistella, destaquem que el Barça, parlem que el Barça ha perdut el factor pista en la lluita pel títol de la Lliga ACB. Els blaugranes van perdre ahir, recordem, davant el Real Madrid al Palau Blaugrana en el primer partit de la sèrie, el millor de 5. Demà, segon partit, també la capital catalana, abans que la sèrie es traslladi a Madrid. I encara en el món de la cistella queda només una plaça a la Lliga ACB que es decidirà aquest proper cap de setmana a Girona, on es jugarà la final a 4 amb dos equips catalans en la lluita i que, a més, hauran d'enfrontar-se a les semifinals. El bàsquet Girona, que exerceix d'anfitrió, s'enfrontarà al Força Lleida. Per tant, un equip català, sigui el Girona o sigui el Lleida, estarà a la final per lluitar, per pujar a la categoria i ocupar aquesta plaça que queda encara pendent per ser la temporada vinent a la Lliga ACB. I un últim apunt, Júlia Soler ha fitxat pel Cadí la Seu, la de Banyoles, recordem, va rescindir ahir contracte amb l'Espar Girona i es queda al Cadí, on jugava aquest darrer curs com a cedida, ara ja, però, amb contracte amb el Club de Lleida.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez, al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitar a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
Parlem de berenars. Tothom té clar que esmorzar, dinar o sopar, i n'hem parlat força. Però la cosa canvia quan es tracta dels entreàpats. Hi ha molta controvèrsia en si cal o no fer 5 àpats al dia, en què menjar en aquest moment, o què seria el més recomanable o saludable. Avui resolem els mites sobre els berenars. Primer de tot, cal tenir clar que per dur una alimentació saludable no és necessari fer 5 àpats al dia. El més important és respectar els horaris i la sensació de gana de cadascú. Si algú no esmorza però fa un mig matí més abundant i un dinar més lleuger, és igual de viable que fer un esmorzar i dinar contundents i prendre alguna cosa entre aquests dos àpats principals. El mateix passaria amb el berenar, o fins i tot es podria parlar d'un berenar sopar, en el cas d'aquelles persones que ho van a dormir molt d'hora o per feina haurien de sopar molt tard i anar a dormir molt tips. Podríem fer un berenar nutritiu i un ressopó molt lleuger. A vegades, es pot usar al mig matí o al berenar per evitar arribar molt afamats a l'àpat principal i menjar massa de pressa o sense criteri. També pot ser una estratègia per a aquelles persones que necessiten picar sovint alguna cosa i, si es pauta algun aliment més saciant, evitaran escollir opcions amb un perfil nutricional molt menys interessant, com brioixeria industrial, pa blanc, sucs comercials, embotits o formatges curats. Perquè un berenar sigui saludable, pot contenir fruita, verdura, hortalisses, proteïnes de qualitat, greixos saludables i saciants, algun làctic i, si es vol, petites porcions d'hidrats de carboni complexes i de qualitat. Perquè ho entengueu millor, a continuació us proposo opcions tant salades com dolces i de menys o més fàcil elaboració. Iogurt de cabra o coco amb fruita, per exemple, nabius o gerds o maduixots, i virutes de cacau pur. Poma llescada amb crema de fruits secs. També es podrien picar ametlles o altres fruits secs fins a aconseguir una textura cremosa. Cogombrets o palets de pastanaga amb hummus. Xips de moniato al forn. Llesca de pa integral amb alvocat i tomàquet aixafat o paté vegetal o formatge tendre o fresc d'ovella o cabra o pernil ibèric. Crispetes casolanes fetes a la paella i condimentades al gust. Cúrcuma, curri, romaní, sal, cacau pur. Es posa un grapat petit a mà tancada a una paella sense oli, es tapa i es va remenant fins que acaben de saltar. Formatge fresc de cabra amb alvocat i fulles d'alfàbrega fresca i unes gotes de tamari. Creps integrals amb espinacs o rúcula i formatge de cabra o xocolata negra al 75% cacau desfet al bany-maria. Teniu en triar i remenar per crear els vostres berenars sans, nutritius, deliciosos i complets.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La Generalitat limitarà finalment la circulació de camions per la dreta en alguns trams els divendres i vigílies de festiu i s'habilitarà un nou carril addicional entre Sant Celoni i Parets del Vallès a l'AP7. Tita Fàbregas.
Són les noves mesures per reduir els col·lapses i la sinistralitat de l'AP7 anunciades pel conseller d'Interior Joan Ignasi Elena. Des del govern consideren la via saturada.
Una nova limitació, que és la de circulació de camions per la dreta, és a dir, l'obligació de fer-ho per la dreta i a 80 km per hora en el tram de l'AP7 de dos carrils al sud del país i al tram central de l'AP7 els dies d'especial confluència de trànsit.
El preu de la llum baixa fins als 165,59 euros al megawatt hora en el primer dia amb el topall de gas. Es tracta d'un 22,6% menys que aquest dimarts, amb la franja horària més barata de 3 a 4 de la tarda.
Amb tot, però, la mesura no serà suficient per aquest dimecres, on el mercat elèctric ha fixat encara un per sobre dels 200 euros. El motiu és l'elevada demanda fruit de l'onada de calor.
S'amplia l'alerta per temperatures extremes a Catalunya. El Prepirineu i la Catalunya Central se sumen a les comarques de Ponent pel que fa al risc d'episodis de més de 40 graus, 10 més del que seria normal en aquesta època de l'any.
A punts com Lleida es valora que els instituts escurcin horaris i acabin a la una davant el calor de la insuportable ola de calor que es pateix a les aules.
Més de 40.000 estudiants han començat aquest matí les proves de selectivitat que recuperen el format prepandèmia.
Es torna a fer en 3 dies i es tria llengua amb un formulari anònim. Les primeres proves han estat les de llengua i literatura castellana.
Bien, me ha ido bien. Sí. Sobre todo la parte de escribir, yo lo he visto más sencillo.
Las retóricas lo he visto fácil, pero en las preguntas de las lecturas sí que han sido un poco más difíciles para mí.
En cultura, Gustavo Dudamel dirigeix per primera vegada la flauta màgica al Liceu amb el debut del prestigiós tenor Javier Camarena com a Tamino.
Serà del 20 de juny al 2 de juliol al Gran Teatre, que acollirà l'obra de Mozart amb la participació de talent local com la soprano Sara Blanc o el baríton Joan Martín Royo. Camarena defineix així el seu retorn al Liceu.
Yo agradezco esta oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, de seguir reencontrando cosas nuevas. No solo en el repertorio, cantar una ópera que yo juraba que jamás en la vida la iba a cantar.
I en esports, la Federació Espanyola de Futbol iguala les condicions econòmiques de les seleccions femenina i masculina.
Un acord que suposa que tant les primes com els drets d'imatge que percebran els integrants de la selecció femenina seran idèntiques a la de la masculina. Aquest acord és per als propers 5 anys.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps amb aquesta alerta especial per risc de fortes pluges al Berguedà. Servei Meteorològic de Catalunya, Pere Cladera, bona tarda.
Molt bona tarda. La situació meteorològica encapçalada per aquest ambient d'onada de calor i alguns valors propers als 40 graus en alguns punts del Pla de Lleida. A destacar també l'augment de núvols que es farà al llarg d'aquestes pròximes hores, núvols que augmentaran d'oest a est, també creixement de nuvolades al Pirineu, Prepirineu, on descarregaran alguns xàfecs acompanyats de tempesta. Podrien arribar cap a punts de les comarques del nord de Girona i també en alguns sectors del terç oest del territori. Localment, aquestes tempestes podrien anar acompanyades de ratxes fortes de vent. De cara a demà, la temperatura encara pot pujar una mica més. De fet, ja a primeres hores notarem ambient càlid, amb moltes mínimes superiors als 20 graus, en molts sectors, no només del litoral, sinó també en punts de l'interior. I de cara a migdia, doncs, aquestes temperatures màximes que tendiran a pujar. De fet, en alguns sectors del Pla de Lleida, podran superar els 40 graus, però en d'altres punts de l'interior la majoria es mouran entre els 35 i els 39 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Pere Cladera. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda. Encara que millora el trànsit en general, tenim algunes incidències que ens compliquen aquesta circulació. Per exemple, un accident a l'autopista AP7, al tram de Roda de Barà. Només hi ha un carril obert en sentit nord, en sentit Barcelona-Girona. Hi ha cua, aquí sí, aturades de més de 4 quilòmetres. Per tant, problemes en aquest tram de l'autopista AP7, com dèiem, per accident, al tram de Roda de Barà i en sentit nord, en sentit Barcelona. A l'autovia A2, a Lleida, hi tenim unes obres que tallen carril anant ja cap a Soses i també aturades en aquest tram de l'autovia A2, a Lleida, un parell de quilòmetres, direcció Soses. En aquest cas, és, com dèiem, a causa d'unes obres. Ha millorat molt el trànsit en aquesta xarxa viària propera a Barcelona i ara, bàsicament, en destacar la ronda litoral encara plena en sentit Besòs a causa d'un vehicle avariat. Hi ha aturades gairebé entre Zona Franca i arribant al Fòrum. Això en aquesta ronda litoral, sentit Besòs, amb retencions encara destacades com a tall a causa d'un vehicle avariat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Finalment, la Generalitat anuncia noves mesures per reduir els col·lapses i la sinistralitat a l'AP7.
Es limitarà la circulació de camions per la dreta en alguns trams els divendres i vigílies de festius i s'habilitarà un nou carril addicional entre Sant Celoni i Parets del Vallès. I és que, segons xifres d'Interior, l'AP7 ha incrementat en prop del 40% el nombre de vehicles des que es van retirar els peatges i concentra el 20% de les víctimes mortals de tota la xarxa viària catalana.
Des del govern consideren la via saturada. Mont Carvajal.
Pel cap de setmana llarg de Sant Joan hi haurà un carril addicional entre Parets del Vallès i Sant Celoni. I a partir de llavors, els caps de setmana de juliol, els camions no podran circular per l'AP7 dissabte al matí de 10 a 2 ni diumenge a la tarda de 5 a 10. A més, els camions han d'anar pel carril dret a 80 km per hora i en fila índia divendres o vigílies de festius. Ho ha explicat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.
Una nova limitació que és la de circulació de camions per la dreta, és a dir, l'obligació de fer-ho per la dreta i a 80 km per hora en el tram de l'AP7 de dos carrils al sud del país i al tram central de l'AP7 els dies d'especial confluència de trànsit.
També hi haurà grues que retiraran ràpidament vehicles accidentats. Tot plegat, diu Elena, són solucions puntuals, però en calen d'estructurals perquè assegura que les cues de l'AP7 també es produeixen entre setmana. Per això exigeix al govern central inversions en rodalies.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El preu de la llum baixa fins als 165,59 euros al megawatt hora en el primer dia amb el topall del gas. Es tracta d'un 22,6% menys que aquest dimarts, amb la franja horària més barata de 3 a 4 de la tarda. Amb tot, però, la mesura no serà suficient per aquest dimecres, on el mercat elèctric ha fixat un preu encara per sobre dels 200 euros. Maria Costa.
Avui s'ha fet la primera subhasta amb el preu limitat i demà el preu de la llum serà de 165 euros per megawatt hora. És un 22,6% menys que avui, 48 euros més barata. Però el cert és que si ho comparem amb el cost real del gas, el preu de l'energia continua enfilant cap amunt. Si no hi comptem el topall, el preu de la llum arribarà demà als 224 euros, 10 euros més que avui. En qualsevol cas, el topall sí que té efecte a l'estat espanyol si ho comparem amb altres països veïns. França, per exemple, ha pagat avui la llum a un preu de 211,44 euros, similar al d'Espanya i Portugal. Demà, però, la cosa canviarà. Com que no apliquen el topall al gas, pagaran la llum a 233 euros. Per tant, més cara que aquí.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Parlant de l'onada de calor, s'amplia l'alerta per temperatures extremes a Catalunya. El Prepirineu i la Catalunya Central se sumen a les comarques de Ponent pel que fa a risc d'episodis de més de 40 graus, 10 més del que seria normal en aquesta època de l'any.
I atenció, perquè a partir de demà la calor s'intensifica i l'alerta s'amplia al Pallars Sobirà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, la Conca de Barberà, la Catalunya Central i el prelitoral de Barcelona i Girona.
Davant d'aquesta situació, molts municipis ja tenen en marxa els plans per riscos de calor i estudien mesures excepcionals.
De moment, a primera hora de la tarda, s'aturarà la sega de cereal a les zones de secà davant la pujada de temperatura. Ho han acordat Acció Climàtica i el sector agrari.
A punts com Lleida es valora que els instituts escurcin horaris i acabin a la una del migdia davant la calor insuportable que es pateix a les aules. El director dels serveis territorials d'ensenyament, però, veu difícil que aquest ordre que ha de venir del departament arribi a temps. De fet, fonts consultades per la xarxa asseguren que la proposta no és de moment damunt la taula. David Amador.
El Departament d'Ensenyament no preveu de moment que els instituts de la demarcació de Lleida acabin les classes de secundària a la una de la tarda, dues hores abans de l'habitual, davant l'onada de calor. Els alumnes de secundària, que faran classe fins aquest divendres, l'estan patint de valent. És per aquest motiu que els directors dels centres han demanat al Departament d'Ensenyament que l'horari lectiu s'escurci a la una del migdia per reduir els efectes de les altes temperatures. El responsable del sector públic de Comissions Obreres a Lleida, Pere Sánchez, explica a l'emissora 1A1 que molts centres no estan adaptats a l'actual situació climàtica.
Quan parlem de que el calendari escolar implicava una organització que no podia ser de cap manera una improvisació, doncs havíem de tindre molt en compte que eren les temperatures que registren el clima mediterrani, la zona mediterrània, amb temperatures que cada cop al mes de juny i al mes de setembre són cada cop més altes.
Sánchez admet que no totes les mesures es poden implementar a tots els centres educatius, però recorda que els recursos que hi posa el departament són insuficients i això provoca que els instituts hagin d'improvisar.
I amb les elevades temperatures preocupen també per l'elevat risc d'incendi. Els parcs naturals estan en alerta. El de Sant Llorenç de Munt i l'Ubac temen que l'increment de visitants fruit del canvi d'hàbits per la pandèmia es mantingui també durant aquest estiu i durant aquests dies especialment d'onada de calor. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
Presència de més excursionistes i més risc d'incendi per unes condicions meteorològiques de poca pluja i altes temperatures. Els guardes deixen més les tasques de seguiment de flora i fauna per centrar-se en els entorns més propers a carreteres i equipaments.
Els equips de guarderia doncs, porten tots un petit equip de prevenció, de motxilla d'extinció, un dipòsit d'aigua. Tots els vehicles tenen aquesta equipació. Les rutes són rutes en sectors alts, que puguin tenir una vigilància, un camp de vigilància més ampli, i la colla de manteniment també fa tasques d'aquest estil en camins que hi ha per la part més alta del parc.
Cal actualitzar, doncs, tots els protocols de prevenció d'incendis, tenir a punt els punts de guaita i les basses plenes d'aigua. Tot plegat abans de l'1 de juliol, quan comença pròpiament la campanya i el risc és extrem. Com sempre, cal evitar comportaments de risc, com fumar o fer foc al bosc, recollir sempre totes les deixalles i estar atent a totes les indicacions.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més de 40.000 estudiants han començat aquest matí les proves de selectivitat, les primeres en què es recupera el format prepandèmia i que examinen una generació que ha fet un batxillerat pràcticament telemàtic. Com sempre, les primeres proves han estat les de llengua i literatura castellana i, de nou, el formulari anònim on els estudiants havien de marcar si volien rebre els enunciats en català o castellà ha centrat l'atenció. Anna Ruiz.
La majoria dels estudiants consultats s'han mostrat satisfets pel seu examen de castellà. Són el Joel i la Júlia.
Bien, me ha ido bien. Sí. Sobre todo la parte de escribir, yo lo he visto más sencillo.
Las retóricas lo he visto fácil, pero en las preguntas de las lecturas
sí que han sido un poco más difíciles para mí.
L'Albert, un estudiant de Barcelona, s'ha estimat més l'opció A, amb un fragment de Maria Bonita d'Ignacio Martínez de Pisón i amb un exercici amb les temudes figures retòriques. Figures retòriques que la selectivitat de l'any passat van causar més d'un mal de cap als estudiants quan van haver d'escollir entre oxímoron o pleonasme. A més de llengua castellana i literatura, els estudiants han fet avui l'examen d'anglès o llengua estrangera. La selectivitat ha continuat aquesta tarda amb anàlisi musical, cultura audiovisual, física, geografia i electrotècnia. Demà dimecres serà el torn de català i dijous d'història.
I a les Terres de l'Ebre prenen part en les proves de selectivitat un total de 776 estudiants distribuïts en 5 tribunals, 3 a Tortosa, 1 a Amposta i 1 a Móra d'Ebre. La petició d'exàmens en castellà ha estat molt minoritària en aquesta zona. Ràdio Ràpita, Sílvia Berbis.
Al campus de les Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili a Tortosa han acudit 150 alumnes i cap ha demanat fer exàmens en castellà. De fet, alguns sostenen que el fet d'haver de fer una petició prèvia i anònima no fa més que desnaturalitzar una acció que sempre havia estat espontània i no comportava més problema. Tampoc entenen, com deia una professora, que es reservi la identitat d'un alumne que demana la prova en castellà, per exemple, i per contra els xiquets amb dislèxia o TDAH hagin d'aixecar el braç davant de tothom i se'ls aparte en aules especials.
Això de decidir amagat que de fer l'examen en català o en castellà, doncs no m'he trobat massa bé, la veritat.
Del nostre institut, tots hem triat fer-ho en català perquè som en la llengua en la que ens sentim més còmodes. Ens sentim, evidentment, molt a gust en el català i no hem dubtat ni un segon.
Demà i passat demà dijous, els alumnes continuaran les proves i tots romandran a l'espera que arribi el 29 de juny, quan podran conèixer els resultats.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Més qüestions. La Federació de Persones Sordes de Catalunya denuncia que la llei de la llengua de signes catalana del 2010 ha estat un fracàs. A Catalunya, més de 34.000 persones tenen una discapacitat auditiva i volen manifestar-se avui, que és el Dia Nacional de les Llengües de Signes. Maite Polo.
Néixer amb sordesa profunda a Catalunya significa tenir el risc de no desenvolupar-se igual que la resta de nens i nenes. Ho diu a la xarxa el vicepresident de la Federació de Persones Sordes, Marc Tàpia, que qualifica d'insuficient el nombre d'intèrprets contractats pel Departament d'Educació.
Tenim una llei que és molt bonica, tenim una llei molt ben feta, molt treballada, però només la tenim a sobre de la taula. En l'actualitat no s'està aplicant. Aquesta llei careix d'un pressupost. Es treballi des del decret, des del punt de vista del decret, perquè es considera que l'elaboració de la llei va ser un fracàs.
La pandèmia ha perjudicat molt el col·lectiu de persones sordes. El telèfon es va prioritzar a les etapes més crues i els va ser impossible poder-se comunicar. El portaveu de la federació expressa que estan tips de patir moltes situacions discriminatòries en molts àmbits. Avui també és el Dia Mundial del Donant de Sang i la Federació de Persones Sordes ha organitzat una campanya de donació amb el Banc de Sang i Teixits a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona durant tot el dia.
Criar un fill a Catalunya costa 819 euros mensuals de mitjana, un cost molt superior a la xifra mitjana estatal que se situa en els 672 euros al mes per cada fill. Són dades de l'últim informe de Save the Children, on han analitzat el cost de la criança a Espanya i conclouen que aquest ha augmentat en els últims 4 anys un 14,5%. Marta Patricio.
Davant els elevats costos per les famílies, des de Save the Children demanen al govern central mesures concretes. Les ha detallat Catalina Perazzo, directora de Polítiques d'Infància de l'entitat.
Medidas, ¿no?, de apoyo a la crianza con una ayuda de 100 euros mensuales para todos los hogares con niños menores de 18 años, la reducción de los tipos impositivos y este complemento en el plan de recuperación, en la prórroga, para que tengan mantener el poder adquisitivo de las familias que se encuentran en una situación más vulnerable, creemos que son medidas que colocarían a la crianza en el centro de las políticas públicas.
I és que Espanya només destina un 1,3% del producte interior brut a potenciar aquest tipus de polítiques, un punt per sota de la mitjana europea.
Les reserves de sang estan per sota del que seria desitjable. Avui, amb motiu del Dia Mundial del Donant, des del Banc de Sang i Teixits es vol fer una crida per aconseguir 10.000 donacions en els propers dies per afrontar l'estiu amb garanties.
Enric Contreras, director assistencial del Banc de Sang, ha explicat a la xarxa que, tot i que el ritme de donacions s'ha anat recuperant després de la pandèmia, l'augment de l'activitat quirúrgica als hospitals ha fet créixer molt la demanda.
La veritat és que les donacions han remuntat, és a dir, anem fent força donacions, però no arribem a les xifres necessàries, estem per sota. I això és perquè l'activitat dels hospitals, una vegada els hospitals han superat la pandèmia, s'ha incrementat molt. I aquest increment de l'activitat està comportant un consum de sang superior a l'habitual, i per això les reserves les tenim justetes.
El president de la Generalitat encapçalarà aquesta tarda un acte en homenatge a totes aquelles persones implicades en el procés de donació de sang. De fet, alguns membres del govern han passat aquest matí pel punt de donació habilitat al mateix Palau de la Generalitat.
I el Servei de Teleassistència de la Diputació de Barcelona detecta 283 casos de possibles maltractaments a gent gran. El perfil de la persona que pateix una situació de maltractaments és majoritàriament una dona major de 85 anys i que accepta l'oferiment d'ajuda per part del servei. Albert Güell.
El possible maltractament més habitual és el psicològic, seguit del físic i l'econòmic. El perfil de la persona que pateix una situació de maltractaments és la d'una dona major de 85 anys. Bona part de les víctimes accepten l'oferiment d'ajuda per part del servei, ja que la majoria dels casos van presentar indicadors elevats. Des del 2016, el servei de la Diputació de Barcelona compta amb un protocol de prevenció, detecció i actuació davant la sospita de maltractaments a gent gran. Aquest protocol està integrat dins l'operativa del servei en col·laboració amb el servei socials municipals. Fins al 2021 es van valorar més de 2.200 casos de possible risc de maltractaments. A més, durant aquell any, el servei va atendre 239 emergències relacionades amb situacions de violència o conflicte.
I encara més coses en l'àmbit social. Costes comença a moure la sorra del Vinyet cap a la part central de la platja d'Altafulla. Està previst que s'hi aboquin uns 15.000 metres cúbics d'arena i la platja romandrà tancada de 9 del matí a 6 de la tarda mentre durin els treballs que acabaran divendres. Altafulla, Ràdio Caro, el Cubota.
El Servei Provincial de Costes a Tarragona ha començat aquest dimarts els treballs de regeneració de la platja d'Altafulla per recuperar la sorra que el temporal Cèlia es va endur el mes de març passat. Els treballs es realitzen amb la sorra del reservori del Vinyet i es redistribueixen especialment en el tram central del passeig de botigues de mar, que és el més afectat per la marxa de sediments i la pujada al mar. Està previst que s'hi aportin 15.000 metres cúbics d'arena. Mentre durin les obres, es tancarà el públic temporalment, des de les 9 del matí fins a les 6 de la tarda, i es preveu que aquestes finalitzin el pròxim divendres, 17 de juny. Des de l'Ajuntament s'ha demanat paciència als usuaris i usuàries, ja que mentre es duguin a terme les obres de restauració, no es podrà gaudir de l'espai natural. El consistori també ha assegurat que l'execució d'aquests treballs no afectarà el corriol Camanegre que nidifica la zona del Vinyet i afirma que es garantirà amb total seguretat la protecció d'aquests exemplars en perill d'extinció.
En cultura, Gustavo Dudamel dirigeix per primera vegada la flauta màgica al Liceu amb el debut del prestigiós tenor Javier Camarena com a Tamino. Del 20 de juny al 2 de juliol, el Gran Teatre acollirà l'obra de Mozart amb la participació de talent local com la soprano Sara Blanc o el baríton Joan Martín Royo. David Navarro.
La flauta màgica és la darrera òpera de Mozart, que la va estrenar dos mesos abans de morir. La malvada reina de la nit convenç el príncep Tamino perquè rescati la seva filla, Pamina. Per ajudar-lo en la seva missió, li regala un objecte meravellós, la flauta màgica. El muntatge, que s'estrenarà al Liceu, té la producció de David McVicar i la direcció de Gustavo Dudamel, per primera vegada al Gran Teatre. També s'estrena el tenor Javier Camarena, un vell conegut del Liceu que assumeix per primera vegada el rol de Tamino.
Yo agradezco esta oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, de seguir reencontrando cosas nuevas, no solo en el repertorio, cantar una ópera que yo juraba que jamás en la vida la iba a cantar.
Lucy Crow és Pamina en una producció que reforça el paper de les dones a l'obra. La flauta màgica també compta amb la participació de la soprano tarragonina Sara Blanc, qui farà de la reina de la nit, i d'altres artistes locals com Joan Martín Royo, que es posarà la pell de Papageno.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La Federació Espanyola de Futbol ha anunciat avui que iguala les condicions econòmiques de les seleccions femenina i masculina. En un acte a la seu de la Federació, el president Luis Rubiales ha comunicat l'acord que a la pràctica suposa que tant les primes com els drets d'imatge que percebran les integrants de la selecció femenina seran idèntiques a la masculina. A més, Rubiales ha comentat que a partir d'ara les jugadores tindran un avançament de les primes exactament igual que el de la selecció masculina. Aquest acord és pels propers 5 anys. Escoltem la jugadora del Barça i de la selecció, Irene Paredes.
Hoy es un día histórico y nos hace especial ilusión el poder compartirlo con todos vosotros. Antes de nada, en nombre de todas las jugadoras, quería agradecer a la Real Federación Española de Fútbol y en especial a Luis Rubiales por su predisposición y esfuerzo para poder llegar a un acuerdo tan importante y demostrar con hechos su interés por seguir empujando hasta lo más alto a nuestra selección absoluta.
Per cert, que avui hem sabut que la blaugrana Jennifer Hermoso s'ha lesionat i es perdrà l'Eurocopa femenina. La jugadora s'ha fet un esquinç en el lligament lateral intern del genoll dret. Encara en futbol, el capità de l'Espanyol, David López, s'acomiada del club. El de Sant Cugat del Vallès tanca la seva quarta etapa al club blanquiblau amb 32 anys, 8 temporades al primer equip, 237 partits ha disputat. El capità, recordem, volia seguir, però el club blanquiblau no li renova el contracte. El migcampista encara no té clar el seu destí i avui ironitzava en l'acte de comiat.
El que sí que sé segur, perquè és l'únic que tinc clar, que la meva filla no em deixa anar al Barça, així que aquí segur que no, però bueno, quan ho tinguem tot sobre la taula ja intentaré doncs, valorar el que sigui el que més m'il·lusioni i el que sigui també més important per la meva família. No sé si serà aquí, si serà fora, no ho sé encara, estic obert a tot.
Paraules de David López, una de les opcions seria anar al Cádiz de Sergio González, però estarem pendents en els propers dies, properes setmanes, de quin és el futur del futbolista de Sant Cugat. En bàsquet, en el món de la cistella, el Barça va perdre ahir el factor pista en la lluita pel títol de la Lliga CB. Els blaugrana van perdre davant el Real Madrid al Palau Blaugrana en el primer match, en el primer partit de la sèrie, el millor de 5. Demà, segon partit, també al Palau, abans que la sèrie es traslladi a Madrid, a la capital espanyola. Per tant, el conjunt que entrena serà una Jessica Bixos que buscarà demà el triomf al Palau per empatar aquesta eliminatòria. Encara en el món de la cistella queda només una plaça a la Lliga ACB que es decidirà aquest proper cap de setmana a Girona, Fontejau, on es jugarà la final a 4 amb dos equips catalans a la lluita i seran el Bàsquet Girona, que exerceix d'anfitrió i que s'enfrontarà al Força Lleida. Un equip català estarà en la final per lluitar per pujar a la categoria d'or del bàsquet estatal.
Moltíssimes gràcies, Joan. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitar a l'edició i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa. Edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Reconec que és poc original, però us vull parlar d'una crisàlida. M'estalviaré lliçons de biologia que abans hauria d'aprendre. Tot i així, em sembla una bona excusa per parlar de transformació. Tampoc em posaré kafkiana, no patiu. Em refereixo a la transformació constant que experimentem, cadascú a la seva manera, al seu ritme, i per no passar-me la filosòfica, us avanço que tots ells són conceptes que aniran de la mà el 18 i el 19 de juny a Sant Boi de Llobregat. Sentes músiques que s'escapen les meues mans. Un cap de setmana per transformar-se, però també per reflexionar, debatre i gaudir de la cultura. Tot això és el que ens proposa el Festival Crisàlida. Ara ho comenceu a entendre, oi? No és un festival nou, tot i que és la primera edició que s'impulsa amb aquest nom. És la transformació del Música Sense Fronteres. Manté l'esperit solidari, la vocació social i una voluntat sostenible, tot plegat, amb una mirada local i amb una intenció de quietud, que és molt necessària en un món tan accelerat com el nostre. Un dels seus objectius és, precisament, generar espais on poder pensar i sobreposar-se a les idees superficials i a les respostes ràpides que ens brinda el nostre dia a dia. L'eix vertebrador és la cultura, un programa de propostes artístiques on destaquen noms com Adala o Sokun Bohemio, a qui escoltem de fons, i això és només pel que fa a la part musical. També hi haurà taules rodones, un espai familiar, i aquest any s'hi afegeixen la comèdia i el podcast. El 18 i el 19 de juny, Festival Crisàlida a Sant Boi de Llobregat, un festival social amb mirada local. Trobareu tota la informació al web festivalcrisàlida.cat.
Sabies que...
El component principal de l'arròs és el midó, convertint-lo en una excel·lent font d'energia. El seu contingut en proteïnes és similar al de la resta de cereals, però es tracta d'una proteïna de major qualitat, ja que conté més lisina, un aminoàcid essencial que es dirigeix millor i té un valor biològic superior. Si es combina amb un llegum, s'obté una proteïna de gran qualitat. A causa de la seva bona digestibilitat i astringència, és un bon aliment per recuperar-se d'una gastroenteritis. La seva versió integral conté més quantitat de fibra, vitamines i minerals. Es tracta d'un cereal sense gluten i, per tant, apte per a celíacs.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Maria Gisbert. El topall del gas, que ja tindrà efectes demà a Espanya i Portugal, no complirà de moment amb l'objectiu d'abaratir la factura de la llum. Demà és el primer dia que la ciutadania notarà a les butxaques el topall del gas, però el cert és que el seu preu serà 10 euros més car que avui. I és que avui s'ha fet la primera subhasta amb el preu limitat i demà el preu de la llum serà de 165 euros per megawatt hora. És un 22,6% menys que avui, 48 euros més barata, però el cert és que si ho comparem amb el cost real del gas, el preu de l'energia continua enfilant. Si no hi comptem, amb el topall, el preu de la llum arribarà demà als 224 euros, 10 euros més que avui. En qualsevol cas, el topall sí que té efecte a l'estat espanyol si ho comparem amb altres països veïns. França, per exemple, ha pagat avui la llum a un preu de 211,44 euros, similar als d'Espanya i Portugal. Demà, però, la cosa canviarà. Com que no apliquen el topall al gas, pagaran la llum a 233 euros,